Bon dia, passen 5 minuts de la una del migdia i comencem l'hora del vermut d'avui. Aquesta setmana un fet, l'assemblea del falset esportiu ha remogut l'actualitat de la capital del Priorat fins al punt que, el passat dimecres, aquesta hora del vermut, per unes hores es va plantejar des de la direcció de la mateixa, des de la direcció del programa, com un cara a cara entre l'Ajuntament i el club esportiu. Per si no han sentit l'informatiu, en aquesta assemblea del falset esportiu es van aixecar un seguit de crítiques contra l'Ajuntament plasmades en un paper i que, en resum, es llegeixo una part d'aquest text, assenyala que el club ha deixat d'ingressar gràcies a decisions de l'Ajuntament de Falset 13.875,90 d'euro. 13.000 euros. En l'espai de l'informatiu, com els dèiem, hem pogut sentir tant la veu de Jesús Torralba com des de veus de la direcció del falset esportiu. I és des de l'alcaldia que es demana de més temps per poder abordar aquesta qüestió, degut a la rotunditat de l'acusació i al fet de que el minutatge que disposa l'informatiu per abordar un tema amb tants serrells és limitat per les mateixes rutines de l'espai informatiu. Des de l'hora del vermut, un servidor planteja que el programa d'avui doncs, es converteixi excepcionalment en un cara a cara entre les parts, ja que, repeteixo, l'acusació està basada en diversos punts i matisos que creiem que s'havien de plantejar en un enfrontament, per dir-ho d'alguna manera, entre les dues parts i en 50 minuts. Ens vam posar en contacte amb l'expresident del falset esportiu i l'actual junta i en els dos casos vam rebre respostes negatives. Davant d'aquesta situació, opto, com a responsable d'aquest espai, per anul·lar el cara a cara davant de l'absència d'una de les parts, perquè entenc que vostès, com a oients, no tindran una imatge completa de la situació si falta una de les parts. També entenc l'enuig institucional que pot haver causat aquesta decisió, però, seguint el mestre Pujal, la direcció de l'hora del vermut ha de pensar en l'oient, en qui esteu a l'altra banda. I acabo. Tothom i totes les entitats poden acceptar i refusar l'invitació per participar en aquest programa, faltaria més. Però no puc deixar de dir que la negativa del falset esportiu a defensar les seves acusacions avui considero que és un autèntic acte d'irresponsabilitat. En el seu full, que per informacions que he rebut també circula ja per internet, a la tercera pàgina en concret es parla de valors. La responsabilitat també és un valor. Després d'aquesta introducció i explicar-los com anar la setmana, em toca presentar, com no, els tertulians que m'acompanyen. Avui, Rosa, em permetràs que digui que estic molt satisfet perquè tinc dos quintos a l'hora del vermut. I han baixat una miqueta, perquè ja comencem a tindre una edat, la mitjana d'edat.
I qui són els dos quintos?
Els dos quintos són l'Alfonso Reig, cap dels serveis informatius de Ràdio Falset, i l'Ezequiel Sol de Vila, bon company de diversos espais en aquesta casa, com d'aquí una estoneta al Senat Fem Vi, però també el sentim al 5 minuts de llengua. I també, aquest dia és una miqueta més gran, el senyor Anton Vidal.
Hola, bon dia.
Tenim aquesta qüestió, n'hi han d'altres. Estem pendents d'aquest suposat rescat de l'economia espanyola. Per on volen que comencem?
Ai, per allà on vulguis. Tot és prou negre. Mira, si vols, començaré jo fent el valor de l'acte que es va fer ahir al poliesportiu. Almenys començarem amb una cosa positiva.
Mi sembla perfecte.
Ja anirem baixant la baixada fins que arribem
baix de tot.
A baix de tot. No, jo més que res valorar que ahir es va fer la cloenda dels treballs que s'havien fet durant tot el curs a les escoles del Priorat, Art, Paisatge i Escola. Va estar de lo millor organitzat, des d'aquest estudi m'agradaria felicitar a tots els mestres i a tots els organitzadors. Era infantil i primària, no hi havia secundària, hi havia uns murals preciosos que suposo que ara es guardaran i que podran servir per presentar o a prioritat amb totes aquestes històries que s'estan portant a marxa i que hi ha gent que no es creu. Jo havia pensat ahir, mentre estava ahir veient els tallers, que potser anirien bé també fer-los una mica per adults, perquè hi ha molta gent que no s'ho creu tot això del Priorat, i aleshores aniria molt bé plantejar potser algun taller d'aquests perquè la gent se'n convencés de tot el que hi ha i de la riquesa que tenim al Priorat. I ahir, doncs, bueno, la canalla van disfrutar fent tallers de tota mena, de fang, de no fang... Bueno, molt bé, molt bé. Felicitar l'organització des d'aquí i felicitar els mestres que ho van portar a cap, perquè tot el curs han treballat aquest tema, que a vegades quan els nens es veu a l'escola que no treballen res, que sigui sumar, restar, multiplicar i dividir, doncs els pares diuen, ai, aquests nens que no fan res a l'escola. Ara parlen del Priorat, ara fan un dibuix de la muntanya, ara no sé què. Doncs que siguin conscients que tot això és la base i la importància de fer els responsables i tirar endavant el Priorat. O sigui, des d'aquí, la felicitació. Ja està, de moment. Així hem començat una cosa bona.
Una cosa positiva. Sí,
exacte.
Simplement tot sembla apuntar que aviat hi haurà la signatura de la Carta del Paisatge, o sigui, que potser tornarem a parlar d'aquesta qüestió. Potser una mica tard.
Però bueno, més val i tard que nunca.
A nivell de primària o a nivell de secundària?
A nivell de primària ja n'estan parlant, allà hi havia taller també de Carta del Paisatge, vull dir que...
La canalla, falta que els grans...
Que els grans, i per això deia jo que potser un taller d'aquests, tipus més lúdic, o sigui, o pels adults, o jo hasta pensava per la gent gran, doncs, com de la tercera edat, de la meva edat, doncs gent gran, i preparar 8 o 10 tallarets que, doncs, que se'n convencin i que bueno, ho coneguin de prop.
De fet, quan van, o una de les coses que s'ha fet quan s'ha preparat la Carta del Paisatge va ser diferents tallers en els que es van parlar una mica dels valors i dels objectius que havia de tenir aquesta Carta del Paisatge.
Ja, però...
Bueno,
No va arribar.
I sí, sé que bueno, estava convidada doncs, a gent des d'entitats i fins i tot des de particulars. Sí, van fer un parell o tres i han acabat a diferents pobles.
Sí, el que passa és que s'ha de fer arribar la gent. Perquè doncs, bueno, tens la gent allí sentada i a vegades, clar, el que parla molt bé i ho fa molt bé, però veus les cares de la gent que, vull dir, que no els hi arriba el missatge. Llavors, si ho fas potser tipus tallers més... no més infantils, sinó més lúdics, més en plan de joc, potser la gent hi entra millor.
De fet, és una cosa que fa molt temps que es va engegar des del Consell Comarcal i que, com que hi ha implicada, jo crec, tanta gent a nivell d'entitats particulars i és una mica una cosa que implica a tots els estaments, no?, de la societat, fa que sigui una cosa molt lenta i que esperem que arribi a veure la llum alguna vegada, no?
I a part és una qüestió que ja es fa una mica complexa per la manera en la que en els passos que ha de seguir, no? Perquè és un, al final la Carta del Paisatge no és una normativa, sinó que són tot un seguit de compromisos, per tant hi ha d'haver molta participació de la gent i bueno, tots sabem que inclús quan tothom tenim un objectiu comú, quan toca participar molta gent, doncs això fa que les coses s'alenteixin. Més enllà de que això de la carta fa molt temps que va, sí. El Jordi abans comentava suposadament està a punt de signar-se, jo des d'aquí, des dels serveis informatius almenys, he donat dos o tres dates, però tinc constància també, com té el Jordi, que, bueno, que això ja està en els capítols finals, últims. Que de fet el capítol final és el principi de tot, perquè no s'acaba quan se signa, no, sinó o sigui, que
després,
quan comença. Se signa comença.
Després ve la feina.
Si em permeteu,
ens falta màrqueting, per
sembla
això,
que tenim
tot això.
La primera trucada, si voleu, després tornem al màrqueting. Bon dia, en què parlem?
Hola, bon dia, sóc la Pinyeres Guiu.
Digui'm.
A veure, miri, és que teníem un remordiment aquí al cos que volíem agrair la col·laboració del club de futbol de Falset a gent incondicionalment, a tota la gent, al grup d'equatorians amics meus, a gent de Falset amiga nostra, que ens han ajudat a que el meu fill hagi pogut ser possible, que hagi pogut tindre un tractament, ja que portàvem 2 anys voltant per la Seguretat Social sense poder-nos ajudar i va haver d'ingressar a una clínica privada. Volíem agrair a aquestes persones que ha sigut possible que jo pogués pagar aquests 5.000 euros que ens ha costat aquest mes. Vull donar les 1.001 gràcies i que Casa Guiu està oberta per tothom. Només era això perquè és la manera que ho podem agrair de tot cor i que sàpiguin que amb nosaltres poden comptar amb el que necessitin, que sempre ens tindran. Sobretot el meu fill Carlos.
D'acord, senyora Pinyeres. L'Hora del Vermut també, recordem que està obert als oients i també està obert a que es serveixi per aquests agraïments.
Moltes gràcies a la Ràdio de Falset, sobretot, que feu uns programes, la veritat, que són meravellosos i que, bueno, que us vull dir una cosa que és molt important, que avui en dia ens hem d'ajudar uns als altres perquè no podem confiar de res més. I moltes gràcies a tota aquesta gent que ens ha ajudat.
D'acord, doncs, queda aquest agraïment. Moltes gràcies,
senyora Pinyeres. Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Queda aquest agraïment fet i esperem que hagi arribat a les persones que els hi correspon. Nosaltres ens havíem quedat en carta del paisatge. Senyor Vidal, sí, sembla que vulgui dir alguna cosa.
Jo el comentari que volia fer al respecte és de que la carta del paisatge fa molts anys que es va començar i tot depèn de la classe política. És a dir, hi ha els tècnics, que són els que elaboren els programes per d'alguna forma, les coses que s'han de fer, el sistema que, o la direcció que s'ha de portar, però bàsicament bueno, són els dirigents els que en aquest cas doncs, determinen o no determinen una cosa. Entre altres coses perquè hi ha una part pressupostària important que es dedica amb això i aleshores doncs, s'han d'adjudicar aquests diners. Dic això perquè bueno, jo sé que el centre d'estudis hi ha participat en aquest cas amb la carta i doncs, bueno, les coses van molt a poc primer és el que diu la Rosa, és a dir, conscienciar, és a dir, els crios com aquell que diu, doncs potser només tenen els problemes immediats al davant i aleshores és quan reaccionen. La gent gran potser no acaba de reaccionar referent amb això, per què? Doncs perquè potser, a part doncs, del que discutirem, si tenim temps o el que sigui, referent a la crisi o al sistema aquest, doncs clar, vull dir, t'hi has de parar, t'hi has de reflexionar, i has de pensar, i has de treballar, i has de dedicar un temps a parlar sobre això. I podria ser doncs, de que, bueno, doncs, si no hi ha una determinació política, costa arribar a la signatura que de...
Sí, bueno, però s'ha despitjat des de baix, això està claríssim.
Sí, no, està...
Si no espitgem...
La força de baix ha donat resultat, és a dir, ha donat resultat perquè hi ha mobilitzacions...
Però s'ha de continuar.
Hi ha col·laboració de la gent, el que passa que, esclar, decisions com no ho sé, com referent a l'urbanisme de tota la comarca, són decisions que no les prenen la gent de baix, les prenen els ajuntaments de cadascuna de les poblacions. Hi ha determinacions, o sigui, hi ha adjudicacions, hi ha referències a nivell urbanístic que no van pas, ni molt menys, a, com aquell que diu, aconseguir una carta del paisatge, tant física com en aquest cas doncs, a nivell de, inclús en la posterioritat, demanar el que s'ha dit com a patrimoni de l'UNESCO. Només apunto això. I amb aquest tema n'hi ha molts, eh?
Jo dos coses, recordo que l'hora del vermut, com ha fet la senyora Pinyeres, està oberta a la participació dels oients al 977-83-0044, 977-83-0044 i al 977-83-1135, 977-83-1135, perquè comenteu els temes que estem posant damunt de la taula o si en teniu algun que aportar. L'altra qüestió és la carta, parlo de memòria, arrencar el 2007, es parla abans...
Comença a parlar de la carta, jo diria que com a mínim des del 2003 se'n parla
2003?
De la carta.
Sí, sí.
Com a mínim. Eh?
Jo el que recordo és que hi havia una primera intenció de carta, amb una part descriptiva i una part normativa, tot, per tothom igual, i ha anat passant el temps, i a la part descriptiva sí que s'ha mantingut, però la part normativa ja ha passat de ser, diguéssim, unitària a que cada ajuntament, associació, entitat i fins i tot particular agafi uns determinats compromisos.
És que no és un document normatiu, la carta
de la intenció inicial.
La intenció inicial sí, però aquest últim document que s'acabarà signant, no. És a dir, al final, la carta del paisatge hi ha d'una banda el pacte pel paisatge del Priorat, que aquest és un, hi ha uns objectius i aquí doncs, hi haurà determinades entitats que signaran això, i a banda cada entitat o cada particular signa uns compromisos concrets envers la carta. Per tant, no és un document normatiu.
I no és només relacionat amb paisatge, això implica també doncs, actes culturals i altres coses. Exacte, la carta del paisatge és una cosa molt oberta, no? Que potser la gent quan sent carta del paisatge només pensa en paisatge marges clàssic. I aquestes coses, no? Però al final la carta del paisatge abarca doncs, moltes més coses, no? Tots els fets culturals que hi ha a la comarca, que és pel fet també que s'implica les entitats dins d'aquesta carta.
Evidentment, quan parlem de la carta del paisatge, dels compromisos, no parlem únicament de que l'Ajuntament tal prohibirà que es facin o vetllarà perquè les noves construccions siguin, sinó perquè potser una entitat, o com han fet les escoles amb el seu compromís concret, difondre entre els escolars què significa el paisatge del Priorat i quins valors té. És a dir, això també és un compromís i potser és potser més importants que d'altres que ho semblen més.
Bueno, però hi ha compromisos que configuren aquest paisatge cultural o aquest paisatge físic, per entendre, o de l'estructura urbana. I amb aquest sí que hi ha decisions, naturalment, de la gent o de les persones que porten la direcció dels pobles, per no dir polítics, perquè doncs, potser ja queda una mica d'això, no? Però bueno, doncs, aquesta gent són les que ha de tindre, clar, si no la carta, com a mínim, les bases pel que es va començar amb aquest aspecte, i aleshores doncs, executar-ho. És a dir, si es vol un paisatge estricte, ara no estem parlant del cultural, estem parlant del general, del genèric, si es vol un paisatge estricte, s'ha de tindre una mena de normativa. No cal que estigui escrita, però sí unes directrius que cada ajuntament, coordinat naturalment pel Consell, perquè és la institució en aquest cas doncs, que pot, o que bàsicament és la que pot tirar una mica això endavant, doncs que no vagin unes per una banda i les altres per les altres. I aleshores això no s'ha vist fins ara, fins fa, no sé, a nivell de centre d'estudis, potser fa mig any que vam entrar a parlar d'això, o compromisos, els compromisos que es deien, agafar els compromisos com a entitat i tal. Però, esclar, si no s'agafen... És a dir, si la gent que ha de determinar o ha de decidir segons quines coses no té aquesta visió, és complicat. I, naturalment, la signatura, vull dir, encara que estigui molt a prop, si la gent no té voluntat, malament.
De fet, no tots els ajuntaments signaran la primera... La carta del paisatge, no tots els ajuntaments del Priorat. Jo crec recordar ara que jo, almenys quan vaig donar fa un temps la notícia, em sembla que hi havia 5-6 ajuntaments que no sé si haurà canviat les coses des de que jo la vaig donar, però que en principi no signaven aquest primer document.
No, sembla que no tots els municipis estiguin d'acord. Haurem de veure com
evoluciona. Només és el que diu el fons, és a dir, no hi ha una normativa que es decidi dir, doncs, bueno, doncs això s'ha de fer així i això, sinó que ha de ser de les voluntats de la gent i dels pobles, i llavors, claro, de voluntats n'hi ha moltes, el que passa que a l'hora d'encaminar aquestes voluntats, doncs...
Hi ha 16 o 17 o 18 objectius paisatgístics, una mica doncs, sobre aquests objectius cadascú doncs,
molt genèrics,
accepta doncs, els compromisos. Que,
els compromisos que ets tu que deies, jo faré sí, tal sí. Cosa.
És a dir, com a particular, com a ajuntament, com a entitat...
Un club excursionista podria decidir que el seu compromís amb la carta del paisatge és netejar el camí que va de tal lloc a tal altre.
Sembla que tenim la segona trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Hola, bon dia, sóc el Jesús Torralba.
Digui'm, senyor Torralba, presidirà a Jesús.
Bueno, molt bé, gràcies.
Digui'm.
Bueno, en principi, jo volia parlar d'un parell de temes. El primer, el que estàveu comentant ara, com sabeu, l'Ajuntament de Falset s'ha dedicat a la carta del paisatge i, per tant, estem convençuts que un document d'aquestes característiques el que farà serà ajudar encara més a que, bueno, doncs no solament el paisatge, com s'estava dient fa un moment, sinó també tot el que és la pròpia definició de la vida en aquest indret podrà millorar-se. Per tant, som molt convençuts de que ha de funcionar i ha de funcionar bé. Uh-huh. En segon lloc, si em permets, i sobretot per l'editorial, que penso que a l'obertura de l'hora del vermut has fet, voldria matitzar algunes qüestions respecte del tema del Falset esportiu.
Digui'm.
El dimecres, quan va haver la Junta, un servidor estava a l'assemblea i vaig intentar intervindre a l'hora del torn de paraules i se'm va negar l'oportunitat de poder, si més no, intentar explicar i bueno, desmentir alguna de les barbaritats que s'estaven dient allà i que, a més, s'han escrit. Per tant, lamento que el que és la llibertat d'expressió, si més no, en aquella assemblea, i sobretot perquè era per socis i simpatitzants, no era només per a socis, doncs se'n va prohibir el torn de paraula. Vull fer una consideració, ja que no tenim intenció des de l'Ajuntament de fer cap escrit, desmentint totes aquestes barbaritats, com et dic, que estan escrites i difoses por ahí. Voldria fer algunes matitzacions de forma ràpida. El pressupost de l'any 2012 de l'Ajuntament té una previsió d'ingressos de perdó, una disminució d'ingressos d'uns 400.000. Per tant, les despeses les hem de disminuir amb la mateixa quantitat. Això ens ha forçat a que, per exemple, l'oficina jove, que no teníem subvenció per aquest any, hem tingut de despedir dues persones, s'ha tingut de fer una reducció d'un 20% d'horari de la biblioteca, i això representa una reducció també de sou de les persones que estan allà. S'ha jubilat alguna persona a l'Ajuntament que no tindrà substitució, s'han produït diverses baixes per maternitat que no s'estan substituint, només amb la sana intenció de poder mantenir el nivell d'estalvi i de contenció de despeses suficient com perquè aquests ingressos que no tindrem enguany doncs quedin pal·liats. Uh-huh. Amb aquest punt de vista, el que hem fet ha sigut parlar absolutament amb totes les associacions del municipi, amb i sense ànim de lucre, i els hi hem plantejat la necessitat, si volem mantenir oberts determinats equipaments, de col·laborar parcial i temporalment en el cost que li representa per l'Ajuntament aquests equipaments. Absolutament tothom ho ha entès. Absolutament tothom ha estat predisposat a col·laborar en la mida que han pogut. Inclús, us poseu un exemple que teniu molt a prop, que sou vosaltres mateixos, la ràdio. Com saps, fins aquest any hi havia un pacte de que l'Ajuntament es feia càrrec del lloguer, etcètera, i aquest any també us hem tingut de demanar una mica de col·laboració, bàsicament perquè si no podem mantenir tots els equipaments oberts. Per tant, hem demanat la comprensió i la col·laboració de tothom. Entre d'altres, com no pot ser d'una altra manera, també del Falset Esportiu. D'acord? Uh-huh. I aleshores, sobretot perquè hi ha una despesa molt important de manteniment de lo que són instal·lacions, de reparar els desperfectes que ocasionen les trencadisses que en algun moment algun dels equips visitants o fins i tot alguns dels nens que utilitzen aquell espai, doncs es produeix algun trencament de vidres, es produeix algun trencament d'alguna finestra. Tot això s'està fent càrrec al poble de Falset, s'està fent càrrec l'Ajuntament de Falset. I només hem demanat col·laboració amb la mida que poguessin. Per exemple, el consum d'aigua d'un trimestre són 267 metres cúbics, 267.000 litres. Només demanem una mica de cura amb això. El consum de llum, després de que s'acaben els entrenaments, moltes ocasions que jo hi he estat present, es mantenen les torres enceses, que són mils de watts, cremant durant tota l'estona que les persones que han entrenat i han utilitzat aquell espai s'estan dutxant, quan no és necessari això. I això també n'hem parlat amb el Falset Esportiu per intentar estalviar diners a les butxaques de tots els falsetans. A partir d'aquí, ha estat quan hem dit, si no hi ha possibilitat de fer un estalvi per aquesta via, compartim despesa. I és quan s'ha plantejat la possibilitat de compartir despesa d'algun dels subministraments que aquell equipament té. Entre altres, hem parlat de la llum, que és el més clar, perquè és el que té una lectura claríssima. L'any 2011, el consum de llum, només de llum, d'aquell equipament, han estat del voltant de 6.000 euros. I hem tingut innumerables reunions, bàsicament amb l'expresident del Falset Esportiu, i sempre ha estat una negativa en col·laborar amb l'Ajuntament, perquè sempre hem acabat parlant de què se sentien perjudicats. El primer any l'Ajuntament va obtenir una sponsorització pel Falset Esportiu de 6.000 euros dels mateixos senyors que han construït el camp de futbol. És a dir, en tot moment els hem intentat ajudar en la mida de les possibilitats de l'Ajuntament. I ja per finalitzar, amb una entrevista de l'expresident amb la regidora d'Esports, i quan ja parlaven de dir, no hi ha manera de que el Falset Esportiu vulgui col·laborar amb aquest aspecte, amb ajudar a costejar aquell equipament, aquest senyor el que diu és, no és un tema de diners, és un tema d'orgull. A mi em fa pena sentir això, perquè si no és un tema de diners, i és un tema d'orgull, quan un està gestionant un equipament del poble, l'orgull se'l posa a la butxaca. Perquè el que hem de mirar en aquests moments de dificultat i de crisi és buscar entre tots, i m'ha agradat moltíssim la intervenció de Piñeres fa un momentet, perquè ha posat el dit a la llaga. En aquests moments de dificultat, tots hem de, en castellà es diu arrimar el hombro, tots hem de fer algo perquè les coses funcionen el millor possible. I és cert que el Falset Esportiu està fent una gran tasca esportiva, però també és cert que està obligat, en majúscules, obligat a col·laborar en què efectivament això es pugui mantenir durant molt de temps, sobretot perquè, si és veritat, el saldo que van dir, el saldo bancari que van dir a l'Assemblea, des de luego, no és problema de diners. Val? I, per tant, jo demano novament la comprensió i la col·laboració de tothom per poder continuar, perquè si no, des de l'Ajuntament ens veurem obligats a limitar la utilització de determinats equipaments. I si no ho fem d'aquesta manera i col·laborem tots, ens sortirem tots perjudicats, des dels nens, que són qui s'ho mereixen menys, fins a nens també d'altres localitats del Priorat que venen a utilitzar un servei que s'està pagant pels ciutadans de Falset i que com a capital del Priorat també tenim aquesta obligació de fer, perquè ho estem fent també a la llar d'infants i ho estem fent a la biblioteca municipal. Però si en aquests moments de gran dificultat i de crisi tothom no col·labora, des de luego, aquestes sortides, aquestes rabietes de dir no, és un tema d'orgull, jo perquè sóc més orgullós que ningú, no vull col·laborar al manteniment d'un equipament fantàstic que tenim, doncs la veritat a mi personalment em posa molt trist i amb això acabo.
Una pregunta, senyor Torralba, bàsicament per desconeixement. El camp de futbol, el nou Domènec Aragonès, és, entenc que és propietat de l'Ajuntament.
Sí.
I està cedit al seu ús o hi ha alguna mena de cessió al Falset Esportiu?
Sí. El Domènec Aragonès en el seu moment, per qüestions de subvenció i per intentar recuperar una part de l'IVA que s'havia pagat en la seva construcció, es va fer un contracte de lloguer al Falset Esportiu. Val? Aquest contracte de lloguer és per 2.500 euros. I aquest contracte de lloguer està compensat per la mateixa quantitat com a esponsorització per part de l'Ajuntament al Falset Esportiu perquè no sortissin perjudicats. Entre altres qüestions, dintre d'aquest contracte de lloguer, el que especifica és que el Falset Esportiu se'n farà càrrec de reparar aquelles, diríem, aquelles trencadisses que moltes vegades és inevitable que pugui fer algun equip de fora quan vingui i que els hi passarien el càrrec a l'equip que realment ha fet la destrossa. Bueno, fins ara, i això ja des del 2009, fins ara, no han fet mai això. Mira, l'última, fa un mes aproximadament, l'Ajuntament ha tingut de fer-se càrrec d'un vidre qual 800 euros que feia 3 mesos que estava trencat per dintre. Amb el perill que això comporta pels nens. Quan vam veure que feia tant de temps que això estava trencat, vam haver de canviar-lo, pagui qui pagui, perquè val més la integritat física de qualsevol nen que els 700 o 800 euros que pot costar el vidre. I tot això, evidentment, no està escrit en cap d'aquests papers que estan circulant. I em dol, sincerament, perquè t'ho asseguro, que, al igual que les altres entitats, el Falset Esportiu ha rebut tot el suport que hem sigut capaços de donar en cada moment. I no vull dir que no ens haguem pogut equivocar amb ells o amb qualsevol altra associació. És evident que sí, no hi ha ningú que sigui perfecte. Però d'aquí a tenir de llegir totes aquestes bestieses, sincerament, em fa molta pena perquè no vull dir una altra paraula. Bueno, disculpa, perquè tampoc no vull allargar més ni us vull treure temps del programa. Però bueno, penso que si més no, com que no entrarem a escriure coses ni a entrar més en detalls de minúcies, no sé, un altre, per exemple, possiblement, si rebem finalment els diners que Esports ens ha de donar, havíem pensat de fer un mòdul. Esports ens obliga només a fer 5 lavabos més, perquè, bueno, doncs falten això, 5 lavabos perquè el públic els pugui utilitzar. Vam decidir nosaltres, com a Ajuntament, el fet d'ampliar aquesta obra i fer un bar amb totes les condicions que requereix aquell equipament. Però va sortir de l'Ajuntament, ningú és obligat a fer això. Esports no ens obliga a fer un nou mòdul. I vam pensar, bueno, ja que cobrem la subvenció, anem a millorar, amb la mida que sigui possible, aquell equipament, dotant-lo d'un bar com Déu mana, perquè la gent, quan estigui allà esperant, sigui hivern o sigui estiu, pugui estar en un lloc agradable. Doncs bé, això, doncs, sembla ser que tampoc no té cap mena de mèrit. En fi, és igual. Mm-hmm. És que podria entrar en molts detalls que... Això...
Va, doncs queda... Senyor Torraba?
Bueno, sí, sí, mana, mana.
Em pensava que havíem perdut la comunicació.
No, és que com és un mòbil, és possible que...
D'acord, doncs, queda Jordi, apuntat.
Moltíssimes gràcies per permetre'm, si més no, resumir molt breument el sentiment que té l'Ajuntament, que simplement és de pena, per veure que no hi ha voluntat de parlar, i quan no hi ha voluntat de parlar, difícilment ens podem entendre.
Bueno, veurem si...
Repeteixo. No,
que esperem que així sigui, i pel bé del municipi entenem que esperem que es posin d'acord.
Estic convençut que sí. És que no hi ha més remei que ficar-nos d'acord. Però llavors a l'acord ha de passar doncs, per parlar, per seure i per buscar solucions que siguin bones per tothom. Però no pot ser que tothom estigui fent un esforç, i realment perquè el meu orgull no m'ho permet, però resulta que no vull fer cap esforç. Pues ho sento moltíssim, però això no és manera. Vull dir, hem de treballar amb l'eficàcia i amb l'eficiència. No pas amb l'orgull, i sobretot quan estem parlant d'equipaments de la gent del poble, que no són equipaments del Falset Esportiu ni tan sols de l'Ajuntament, són de la gent de Falset. Bé, repeteixo, moltíssimes gràcies, Jordi.
Moltes gràcies, Jesús, per la seva aportació. Ja tenim... L'altra part ja ha exposat els seus arguments i repetim, esperem que es posin d'acord perquè al final si no hi ha acord tots ens sortirem perjudicats.
Jo suposo que aprofitant les paraules que ha dit el senyor alcalde podria ser una mica de falta de diàleg. És a dir, no falta de diàleg amb el sentit de dir, bueno, nosaltres diem això, nosaltres diem, sinó doncs, de diàleg profund. Estudiar, mirar quines fites s'han realitzat, segons sembla, del contracte inicial que hi havia, qui toca fer una cosa, qui toca fer l'altra, és a dir, suposo que falta de diàleg amb aquest aspecte. Aviam, la cosa està clara, és a dir, l'Ajuntament, doncs, jo suposo que doncs, té uns diners destinats a una sèrie de coses i aleshores doncs, les entitats doncs, han de col·laborar de la forma que puguin. Hi ha entitats que poden col·laborar més pel volum que es pugui o pel que sigui. I naturalment, doncs, bueno, doncs, són decisions polítiques sempre les que doncs, les coses les tiraran endavant o tiraran endavant.
Fonso, vols apuntar alguna cosa? Ho dic perquè hi ha una altra trucada.
Doncs pues la trucada.
Sí? Bon dia, en qui parlem?
Soy el Gaspar.
Digui'm, Gaspar.
Mireu, jo ahir estava... a l'Atalaia del Pont i vaig tindre la satisfacció de veure l'amunt d'infants que van passar per l'escala doncs amb tot aquest acte que ahir va fer d'esportiu de la infància dels col·legis. L'hora bona a tot el que vaig veure, l'hora bona. Ara, faig un vot de censura a la mala cultura que ha demostrat el poble de Falset al no donar la paraula al senyor batlle del poble. Això no es fa. I si tots volem fer poble, l'hem de fer entre tots, però amb cultura. Si no hi ha cultura, nois, no mos mereixem res. Ho sentiu tots els que escolten, no els que sou aquí. No us ho dic a vosaltres. Foteu crit al poble. Si no poseu cultura, no aneu en cap puesto. Els pobles se fan grans en cultura i disciplina. I si no n'hi ha, doncs no se'n poden malgastar. Per viure s'ha de gastar, però no malgastar. I a veure si se mos ho posa al cap. I entre tots, a veure si aixequem el poble. Perquè avui, ara aquí tinc el diari del dijous, i diu el priorat com a metàfora. I està escrit pel Miquel Puig. I com a quatre lletres hi posa Bankia, intervenció, polítiques de creixement, model productiu. El que cal és que més empresaris s'atreveixin a fer més bé i exportar el que saben fer. A veure si entre tots aixequem la comarca. Una abraçada a tots.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació. El senyor Puig l'haurem d'intentar sumar a la nòmina de l'Hora del Vermut, perquè fins ara jo l'he anat seguint en els seus articles de l'Ara i no, mai no, no, fins ara no havia sentit que parles del Priorat. Ara veig que sí, i de manera oberta, o sigui, qüestió de tantejar.
Una opinió més.
Jo, abans de que hi hagués la trucada del Gaspar, jo volia comentar que una mica, jo com ho veig, des d'aquí quan em toca doncs, tractar determinades informacions, no? A vegades, quan hi ha dues parts, moltes vegades trobes determinats punts que són comuns i que a vegades és una qüestió de matisos. És a dir, la diferència entre una part i una altra és una qüestió de matisos. En el cas aquest, del Falset Esportiu, no és una qüestió de matisos. És a dir, les postures i el que diu cada part estan molt separades. Només volia apuntar això, no? Mm-hmm. En el sentit de que bueno, entenc que ha sigut una llàstima o és una llàstima que encara no haguem pogut asseure a totes dues parts per explicar-ho. Perquè si no estem amb el que es diu en castellà dels dimes i diretes, no? Quan realment és una cosa que es pot dialogar, que cadascú pot explicar la seva part i que més enllà, jo avui, abans d'arribar aquí, he tingut l'oportunitat de parlar amb l'expresident del Falset, me l'he trobat comprant pel carrer, i li comentava, no?, que més enllà d'una assemblea de socis, hi ha molta gent que tenim els nens que van allà al futbol i que més enllà d'aquesta assemblea doncs, també fora bo que un tema que afecta a més gent que la dels propis socis, i no ho dic com una crítica, ho dic com una reflexió, doncs està bé doncs, que tinguem l'oportunitat també de conèixer què és el que realment està passant. No? No ho dic que hagi de ser per aquí la ràdio, tampoc ho dic així.
No, però bueno, és el que... Bueno, diàleg. I són formes. Tothom no té la mateixa forma de... Ni tothom... No tenim la mateixa forma d'expressar-nos. Llavors, doncs, clar, te trobes que com més diversitat de formes, doncs més diversitat d'opinions i més diversitat de solucions. I a vegades, doncs, parlant, doncs se pot arribar amb alguna solució, és el que ha dit ell, és a dir, en principi, primer els afectats directament i llavors quan tu tens dos parts, en aquest cas que és l'altre, que és l'Ajuntament, i has d'anar amb solucions o, en aquest cas, amb determinacions concretes. No ho sé, no hem sentit la segona part en aquest cas, és difícil doncs, de poder interpretar-la, baix l'escrit que en principi doncs, tenim aquí damunt de la taula, doncs sembla que doncs, bueno, podrien tindre una certa raó en el sentit doncs, de les queixes i tot el que es posen. També per altra banda, ha parlat el senyor alcalde i doncs se veu raonable el plantejament. Per això dic que bueno, són potser, si no són matisos en aquest cas, que són una mica diferents les postures, doncs potser valdria la pena doncs, de que se parlés més en profunditat cadascuna de les parts i arribessin a un acord. Més que res perquè doncs, bueno, és en benefici naturalment del poble.
A veure, jo no hi estic al corrent, ara ho he llegit, però crec que per tots dos costats cal saber aguantar una mica la crítica també. Que a vegades estem acostumats a que només sabem aguantar les lloances, no? De que oh, tot funciona i tot va bé. Quan ens canten una mica la canya, tant a un costat com a l'altre, llavors ens sentim. Vull dir, també s'ha de saber, doncs...
Home, les crítiques no agraden a ningú.
Per això, que les crítiques no agraden a ningú, però és però, lògic que moltes vegades...
Si són fonamentades i són de dos, clar.
Exacte, vull dir, és qüestió d'anar torejant.
I potser em guanyaré algun enemic, no? Però puntualitzant sobre... sobre una de les coses que comentava el senyor alcalde sobre la seva presència a l'assemblea de dimarts de socis, uh-huh. Jo també entenc que el que no s'ha pogut solucionar en aquell moment o en cites prèvies que han tingut totes dues parts, a lo millor tampoc és convenient solucionar-hi en una junta de socis. Més que res perquè entenc que tot i que la llibertat d'expressió l'ha de tenir tothom, més enllà de que a lo millor que hi ha assemblees de socis i simpatitzants, també crec que és evident que el senyor alcalde no assisteix en aquella assemblea en qualitat de simpatitzant. Per tant, crec que hi ha altres escenaris en els quals es pot establir aquest diàleg i que crec que, a lo millor, no ajuda al fet de suavitzar aquestes tensions que hi ha entre ambdues parts la seva presència en una assemblea com aquesta.
El que passa és que entenc que el torn de rèplica, no? Si t'estan fent al·lusions, l'hauria de tenir tothom. No es pot negar la paraula a ningú. No?
Jo el que vull comentar és que, evidentment, la llibertat d'expressió la té tothom i el torn de paraula crec que s'ha de respectar, Però més enllà d'això, abans d'arribar en aquesta situació, crec que és prudent per les parts, doncs, que ja han tingut a més moltes ocasions per debatre segons quines coses, crec que a vegades hi ha determinades places que és millor no xafar en determinats moments. I entenc que una assemblea de socis, per molt que sigui extensa, simpatitzants i gent, i sobretot quan es tractarà una qüestió que a més ja es coneixia, no?, que afecta l'Ajuntament, no sé jo fins a quin punt, doncs és un lloc on hi ha d'anar el senyor
alcalde. Home, de totes maneres, lo que portava a l'assemblea, sigués el president de turno o el que sigui, o la junta d'allò, havia de determinar doncs, si en aquest cas doncs, era convenient o no era convenient que l'alcalde, tant en quant sembla ser, per les manifestacions que ha dit que no era soci, per tant, digués o no digués, si més no, no costa res donar la paraula, i al moment que es veu que la cosa doncs, no acaba d'anar pels puestos que havia o que s'estipulava, doncs dir, escolta, mira, discutim-ho. Fa dos dies que això va sortir per televisió en referent a la Fira del Vi. Es va també entablar un diàleg entre el públic i el consistori. Bueno, doncs, aleshores, doncs, bueno, doncs quedem un dia, acabeu de parlar, tal, tal, sentim les veus que calguin sentir i s'acaba d'acordar.
I una mica, puntualitzant el que comentava abans, no sé si la presència de l'alcalde en aquesta assemblea doncs, està prevista, no és una cosa d'última hora. Entenc que en aquestes qüestions que afecten doncs, dues entitats, cadascuna amb la seva importància dins del poble, crec que si hi ha una intenció no està de més comunicar-ho a l'altra entitat, més enllà de que a lo millor les relacions no siguin tot lo cordials que haurien de ser o que haurien de ser pel bé del poble, comunicar doncs, una mica doncs, que a lo millor pues, tens la intenció, no? Una mica per tantejar. No?
Això és problema de protocol.
Sí, jo crec que sí, no? Que, a vegades el protocol no serveix de res, però bueno, a vegades el protocol pot servir d'alguna
cosa. A vegades pot aconsellar o no pot aconsellar.
És per alguna cosa. I per això des d'aquest espai es va plantejar aquest cara a cara, perquè enteníem que la ràdio era un camp neutre que no afavoria ni a uns ni als altres, i el fet de ser públic obligava fins a cert punt a les parts, com tot micro obert obliga, doncs a plantejar un debat serè i tenint en compte
sí, això. Sí, però jo abans d'arribar amb aquest, que naturalment és el més obert, doncs potser valdria aprofundir les dues parts, mirar de trobar algun acord.
A veure, jo, tornant una mica al que és lo Falset com a club, no? Jo crec que és indiscutible que amb el tema de l'escola de futbol i tot està doncs, fent un servei, no?, de cara al poble i a la comarca, on hi ha implicats molts nens que estan allà, doncs, entrenant un o dos dies per setmana, anant a jugar al cap de setmana, i això pagant també les seves quotes o les seves inscripcions a principi d'any per anar a fer això, i llavors existeix el primer equip, no? El primer equip jo crec que és una mica a banda, no? Enguany hem tingut la sort, jo sóc soci del Falset i moltes vegades vaig al camp de viure una temporada doncs, que ha estat molt bé, en la que s'han guanyat molts partits, però la realitat és que al camp de futbol hi ha 40-50 persones cada dissabte. Llavors, també jo no entenc, o potser no comparteixo fins a cert punt, que molts dels jugadors que estan jugant al primer equip doncs, possiblement doncs, estiguin cobrant uns diners, no?, per fer una, doncs, per vindre a jugar. Jo crec que hauria de ser potser també una cosa més col·laborador, més una col·laboració de la gent, no? Si només podem tenir jugadors del poble, doncs tindrem jugadors del poble. Si en comptes de guanyar doncs, el 80% dels partits, per dir alguna cosa, doncs en guanyem el 50%, doncs tampoc no passa res. Però el que sí que és veritat és que estem en un moment difícil en què l'Ajuntament doncs, no té diners. El que comentava Jesús de la ràdio, jo puc dir que realment doncs, la ràdio se li ha demanat una col·laboració, amb altres entitats s'està demanant una col·laboració. I jo, si el Falset té la possibilitat de poder doncs, col·laborar una mica, si l'Ajuntament li demana, jo crec que ho ha de fer si realment és el que diu el senyor alcalde, no?, de que és una qüestió d'orgull. Vull dir, aquí hem de col·laborar tots, i pensem que el Falset està utilitzant unes instal·lacions que han costat molts diners a tot el poble i que és un greuge comparatiu també per les altres entitats. Perquè fa molt temps que s'està parlant d'un local d'entitats i això, aquest local no existeix i tenim un camp de futbol que val doncs, molts diners, no? Llavors també La falsedat d'entendre que està disposant d'unes instal·lacions que, si costen uns diners, doncs també s'ha de col·laborar al seu manteniment.
Jo, puntualitzant el tema de les col·laboracions, ja no és l'aportació econòmica que estan fent entitats, com pugui fer la ràdio, sinó que aquest és l'altra banda, però vull dir, la primera col·laboració o la primera sacrifici que han fet les entitats ha sigut que, com que no hi ha subvencions, són uns diners que deixen de tenir. Aquest és un primer sacrifici. Més enllà que aquí hi hagi un plus afegit de que, a banda del sacrifici de no poder optar subvencions, algunes entitats, no sé quines, perquè no ho sé, però sé el cas de la ràdio, passin a cobrir una part del cost, no? que té doncs, aquest edifici o que té, que té aquest local. No?
I el que sí que és veritat és que a Falset tenim la sort de tenir moltes entitats, no?, que potser no tenen la implicació de molta gent, perquè al final mires a les entitats i per sort o per desgràcia doncs tiren del carro les mateixes persones des de fa molt temps, i també és una llàstima doncs, que hi hagi d'haver enfrontaments d'aquest tipus, no?, entre l'Ajuntament i una entitat per aquest fet puntual doncs, dels diners. No? Vull dir, jo que el Falset Esportiu doncs, tregui un escrit queixant-se d'això, doncs, no ho comparteixo molt, però al final és totalment lícit, no? I l'Ajuntament té dret a replicar i a dir el que cregui, però potser abans de fer un cara a cara aquí públic, com deia potser abans l'Anton, que llimin les seves diferències internament i no traiem a la llum i comencem a fer un debat sobre una cosa que potser ni per una part ni per l'altra part, si els dos cedeixen una mica, doncs deixarà de ser tan transcendent. No?
Però és que el debat no és nou, eh? O sigui, el debat no és nou, no és d'una setmana aquest debat, eh? Vull dir, aquí de fet ja com ha comentat l'alcalde de Falset, estem ja parlant d'anys anteriors, eh? Vull dir que no, això una mica surt ara arran també una mica d'aquesta doncs, junta, de la dimissió del Francesc Pi, que era fins llavors el president. Vull dir, ara és una mica quan tot això doncs, que ja estava latent, no? Que una mica la gent vinculada doncs, al Falset i a la junta doncs, ja coneixia, doncs, tot això una mica esclata ara, però això no és un problema que sigui d'aquesta setmana passada, això fa un, dos i alguns anys més que va.
Sí, bueno, aviam, el Falset Esportiu se va refundar, per entendre'ns, una vegada arreglat o fet aquest nou local, aquest nou
camp de futbol.
Mm-hmm. Llavors, clar, vull dir, hi ha una sèrie de gent que posen voluntat, tiren endavant, aquesta gent doncs, bueno, doncs se cansen com tothom i aleshores doncs, bueno, doncs s'han de renovar, no volen continuar, però hi ha un factor que és l'econòmic. Aquí sembla ser que el factor econòmic en principi no afecta massa pel que s'ha anat dient. Però, és clar, aquest factor econòmic, dic, no afecta massa en el sentit que sembla ser que no són de diners, sinó que és d'orgull, segons diuen. No conec el tema, per tant, no puc aprofundir ni puc discutir-ho massa. Però el que està clar és dir, és de que si no hi ha gent que està al darrere, com ell ha dit, a nivell de socis o de col·laboracions, gent que doncs, en aquest cas doncs, a la millor cobren encara que sigui 10 euros, doncs, bueno, doncs, si no cobressin 10 euros això rebaixaria tot el cost i tot això, però el que està clar és que darrere de tot hi ha d'haver una directriu en profunditat, hi ha d'haver una directriu, en aquest cas política. I aquí, en aquest poble, en els anys que, bueno, que jo doncs, tinc la sort doncs, d'estar una mica al loro, que en diuen, no? Doncs veus que la directriu, no parlo de l'Ajuntament actual, eh? O sigui, és en general, des de fa uns quants anys, no hi ha una directriu. És a dir, impera més la directriu econòmica a l'hora de fer els números, perquè és natural, no? És a dir, és el que es veu i que aleshores... No, això. Que no pas la directriu de dir, doncs, bueno, doncs començarem un projecte i aleshores acabarem aquest projecte i canvi qui canvi d'Ajuntament, mirarem de que aquest projecte es pugui tirar endavant. Aquesta directriu no hi ha sigut massa. I naturalment, no ha sigut massa, no perquè a la millor no hi hagi voluntat dels partits polítics, sinó simplement perquè doncs, aquestes directrius i aquesta línia l'ha de seguir la gent. I la gent ha d'estar conscienciada, ha de conèixer el tema, ha de tindre ganes, ha de tindre dedicatòria, no ha d'esperar res a canvi, i això és bastant difícil.
Jo queden, 5 minuts, obric una mica el focus, perquè no només arran d'aquesta situació del falset esportiu i l'Ajuntament, començo a tindre la sensació que no ens n'hem adonat que hi ha un canvi de paradigma, que les coses no seran com fa 2 o 3 anys. I ho relaciono amb una qüestió que està sonant aquests dies de caire nacional, podríem dir, portada del País. L'Eurogrup, convocat aquesta tarda per estudiar el rescat d'Espanya, els ministres d'Economia de l'Eurozona celebren una teleconferència a les 4, hora peninsular. La convocatòria té per objectiu estudiar el rescat bancari d'Espanya, segons fonts de France Press. Les coses han canviat, estan canviant, i tot apunta que encara canviaran. La ciutadania se n'ha adonat? Se n'està adonant?
Home, jo crec que la ciutadania ho té molt clar. La ciutadania ho té molt clar, començant per la gent que abans es jubilava als 65 i ara s'haurà de jubilar als 67. Començant per la gent o els mateixos funcionaris que han vist que se'ls ha retallat el sou. Començant perquè el cost de la vida és més car.
Però el
és
fet,
dir,
el
jo crec que la gent en som molt conscients de tot això.
El fet que abans no arribava l'administració, no hi pot arribar, ens n'hem adonat realment?
Bueno, jo crec
o hem d'esperar casos com aquest, i poso aquest damunt de la taula perquè és el que hem tingut avui.
És el mateix exemple a nivell nacional que a nivell internacional.
De fet, no és una cosa a nivell nacional, és a dir, precisament una mica es parla de que el rescat hauria de ser aquest cap de setmana perquè han acabat ja unes eleccions a Grècia, per tant es vol una mica doncs, que no hi hagi una inestabilitat, el senyor Obama surt dient que hem d'anar una mica amb cuidado aquí a Espanya, que no es pot retallar tant perquè si no això també frena el creixement. La senyora Merkel, que és una mica la que porta les regnes de tota Europa, està pressionant perquè finalment el govern, per donar-li l'empenta al govern espanyol, perquè al final és el que ha de demanar el rescat. Per tant, nacional, sí, nacional, perquè al final això ho acabarà pagant la gent aquí, perquè no deixem l'últim que dic, és a dir, no hem d'oblidar que el rescat al final és un préstec i aquest préstec l'ha de pagar algú.
Sí, el que passa és que la gent que van a peu costa molt convèncer de tot això, eh?
No, clar, mira, jo avui llegia...
Perquè no som els culpables els que anem a peu. Llavors que vegis que tu que vas a peu no, a la butxaca no hi arriben els calés i que no et pot ajudar un ajuntament, eh? I que vegis que més amunt els quartos se llancen i que cobrin uns sous que d'aquí allà i que ara venen i encara els quartos els aboquen als bancs, ojo, eh? Que la gent no és tonta. N'hi ha per posar un misto tot arreu, encendre-ho, home.
Jo crec que encara és hora de que el govern posi les cartes damunt de la taula i expliqui la situació.
Exacte. És a dir...
Vull dir, al final aquí ens anem nutrint de tertúlies i de comentaris que fa la gent, però no tenim una versió oficial, no? de tot això. Potser a la recàmera, per dir-ho d'alguna manera, doncs el senyor Rajoy ha d'anar amb la senyora Merkel i li ha d'explicar les coses tal com són, però potser també és hora de que es faci una mica públic això.
No, i a banda
no, però
que...
no interessa que es faci públic, bueno, primer... perquè aviam, és a dir, a nivell de borsa, el problema de que si Espanya en aquest cas és rescatada, o sigui, és rescatada de...
No li diran rescat, eh? Des d'Espanya ja trobaran la paraula
naturalment
per dir-li
li posaran
un
altre nom, però automàticament veuràs com els inversors X, que doncs aquests no tenen crisis de cap manera, m'entens? Doncs diuen, en comptes d'aquí, posa-ho allà, i simplement amb un fet tan simple com posar una creu un post o l'altre, vull dir, te trobes que un país doncs se'n pot anar a l'aire. De totes maneres, vull dir, és de profunditat
breu,
això. Sí. No es tracta, no és tan fàcil així, eh? I hauríem de començar el que ha dit ella, és a dir, no pels 1.000 euristes i 800 euristes i tot això, s'hauria de començar per l'individu, m'entens? Doncs que pot pagar 3 i 4 vegades, com aquell que diu, doncs el que menja un 800 eurista o 1.000 eurista.
Aquí volies apuntar alguna cosa, si pot ser ràpidament, perquè,
no, perquè
ja toca...
Estem fora de temps i si no és el proper programa ens tocarà una mica la cresta.
Em queden 30 segons, el temps just per agrair-li a la Rosa Gairal, al Siguel Soldevila, a l'Anton Vidal, a l'Alfonso Reig i a l'Anton Vidal Júnior, que el tenim a la peixera. Ocupant-se de les qüestions tècniques, em queden 15 segons, agrair també al Gaspar, a la senyora Pinyeres i al Jesús Torralba el fet de que hagin trucat i hagin enriquit aquesta hora del vermut. La setmana que ve i tornarem més i millor. Me queden 5 segons. Adeu.
Sé qui va destapar el Villa, eh?